UPF.radio.
On lo divers no t'impedeix veure lo semblant. Donde lo diverso no te impide ver lo semejante. Aquí suena tu parlante. Parlamos sobre lo que nos une y lo que nos diferencia. Tu parlante.
Hola a tothom, estamos en Tu Parlante, el programa donde se parla diverso y directo sobre temas de interculturalidad, diversidad, comunicación, etcétera, etcétera. Hola, Jessica.
Hola, Alfred. ¿Qué tal?
Y estamos hoy con José Peñín, portaveu de SOS Racisme, una entidad muy conocida en Cataluña que viene trabajando todos los temas de racismo, pero es más que racismo, ¿no? Cuéntanos.
Buenas tardes. Pues sí, bastante más. De hecho, llevamos en Cataluña trabajando más de 20 años, 22 ya concretamente. Y bueno, el origen del nacimiento de la asociación es luchar en defensa de los derechos humanos y contra el racismo y la xenofobia, pero va más allá, ¿no? Lo que queremos es intentar trabajar por una sociedad igual para todos, con igualdad de oportunidades y de derechos para todos y todas, independientemente del lugar donde hayamos nacido, de nuestro color de piel, de nuestra cultura, de nuestra religión, etcétera, etcétera. Es muy importante para nosotros también, especialmente en este momento, ¿no?, en el que se vincula tanto racismo con inmigración, decir que va mucho más allá, ¿no? Nosotros no nos quedamos aquí, sino que miramos sobre todo en las nuevas generaciones, en los hijos e hijas de personas inmigradas que llegaron aquí hace años y formaron sus familias aquí, en el pueblo gitano, en, bueno, toda esta diversidad que convivimos en nuestra sociedad y que, bueno, que poco a poco tenemos que ir conviviendo y luchando para tirar estas barreres, no?
José, com bé has dit, últimament les paraules xenofòbia i racisme estan molt de moda, no?, per dir-ho d'alguna manera. És per això que estaria bé com definir-les i què és exactament cadascuna, què és el racisme, què és la xenofòbia, com es diferencien, en què s'assemblen, i bueno, perquè ens aclaris una miqueta els conceptes, no?, per saber de què estem parlant exactament.
A veure, nosaltres treballem amb el concepte de xenofòbia en un terme ampli, no?, incloent, com dèiem abans, qualsevol tipus de discriminació per una persona, és a dir, per un motiu de color de pell, de religió, de cultura, d'origen, etc. Xenofòbia és l'odi cap a l'altre, cap a l'estranger. Aquesta és una diferència gran, no? Per això també treballem en aquest concepte. Així que xenofòbia seria l'únicament, doncs, aquest odi o aquesta amenaça o aquest rebuig cap a la persona estrangera, mentre que el racisme afecta a un espectre molt més ampli de la nostra societat.
El racismo, o bueno, una entidad como SOS Racisme es una de esas entidades que uno quisiera que desaparecieran, no porque no sean imprescindibles y no sean muy importantes, sino precisamente porque pareciera que el racismo tendría que ser una cosa obsoleta, que la sociedad debería haber madurado lo suficiente después de, bueno, guerras mundiales y tantos aprendizajes de una manera tan, tan cruel, ¿no?, que nos ha llevado el racismo, la xenofobia, la ignorancia. Sin embargo, hoy parece más importante que nunca hablar de estos temas. ¿Cómo ha evolucionado un poco el tema en Cataluña? Bueno, no necesariamente de manera exhaustiva en los últimos 20 años, pero en términos generales, ¿estamos mejor o peor que antes?
A veure, nosaltres sí que parlem, no? De vegades diem que les entitats en general, sobretot les que són del tipus nostre, doncs que és una mica contradictori, no? Perquè lluitem per haver de desaparèixer, no? I seria el nostre objectiu, seria com haver aconseguit, vale, ja no cal que fem feina. Malauradament, com us deia, des del 89 que es va crear el racisme fins ara, la societat catalana ha canviat molt. I ara és més necessària que mai. O sigui, ens vam crear en una època en la que la població immigrada era bastant minsa dins de la societat catalana. Sí que es veia que era necessari el tema de la lluita contra el racisme perquè vèiem què estava passant a França, a Alemanya, a altres països europeus, i vèiem que era molt, molt important perquè això acabaria passant aquí. I malauradament vam encertar i ara veiem, doncs, com està pujant el racisme i la xenofòbia a la nostra societat, com ara per ara cada cop està més normalitzat, s'està legitimant des de les classes polítiques, des dels líders d'opinió, des de les èlits dominants, i això és molt perillós, no? Perquè veiem com això no es queda en les paraules, sinó que es trasllada al dia a dia i dins de la nostra societat doncs van augmentar doncs els conflictes i totes aquestes diferències.
Bueno, José, estem parlant de racisme a Catalunya, però ara per posar una mica de música passem a parlar de racisme al nou continent, no? Quina cançó escoltarem, Alfred?
Escucharemos una canción que es un homenaje póstumo a uno de los más importantes artistas y músicos colombianos, del Caribe colombiano, de donde somos nosotros, y que hizo una canción que se volvió un himno para Colombia y para América Latina de alguna manera, que habla del racismo en los años 1600, cuando la colonia y cuando la esclavitud estaba en boga en América Latina, y que yo creo que también tiene mucho que ver con la actualidad, porque al final los procesos migratorios tienen que ver con ese reconocimiento del pasado histórico, ¿no? De gente que estuvo oprimida durante mucho tiempo y que por eso también está aquí. Joe Arroyo, La Rebelión.
Busca tu parlante en elparlante.es y síguenos en las redes sociales. Tu parlante vol parlar amb tu. Vol parlar amb tu.
Dale mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
Bueno, seguim amb la José Peñín parlant de racisme a Catalunya, així de frent, directament. José, una pregunta. L'augment del racisme és només... Bueno, el racisme en aquests dies, en aquests 3 mesos, Penses que és una conseqüència de la crisi econòmica o que era un sentiment que ja estava latent i que ha, pres força amb la crisi econòmica?
A veure, sí, crec que és, no és una cosa nova. O sigui, el racisme ja estava, no? I tenim com a prova, doncs, tots els casos d'agressions, de vulneracions de drets, etc, que s'estava fent fins ara, no? I com el que ha passat és això, amb la crisi econòmica, òbviament el que pensem és que la població, la gent del carrer està com molt més sensible, no? Està molt més susceptible a que sorgeixin aquests sentiments, no? Es creen, per què? Però no és gratuït, sinó perquè l'Estat i les classes dominants s'han ocupat de que hi hagi aquesta situació de competència per la feina, competència pels serveis socials, competències per allò que hauríem de tenir tots i que malauradament pues no ho tenim perquè no s'inverteix prou, perquè no es valora per les polítiques socials, i aleshores és allò que ens fa més vulnerables a que aquestes idees de que l'altre sobre, de que l'altre és l'estranger que ve a aprofitar-se, de que l'altre, doncs, que tots aquests tòpics i aquests estereotips que tant de mal fan vagin sorgint, no? Aquest racisme d'ara és això, s'ha anat creant durant molts anys enrere, no? I les polítiques d'estrangeria que hem tingut fins ara, en els darrers 20 anys fins ara, en són una mostra, no? De com el racisme institucional que ve des dels governs i des de les administracions s'acaba traduint en el racisme del carrer, del dia a dia.
En aquesta mateixa línia, José, diríem que tots els éssers humans en algun moment de la nostra vida hem estat racistes en algun moment? Sí.
Més que racistes, tothom té por a allò desconegut, no? I tothom se sent més proper i més còmode amb allò que coneix, amb allò que és amb els seus familiars, amb els seus amics, amb allò que tenen algú que comparteixen, no? Mm-hmm. Però també l'ésser humà sempre s'ha mogut, sempre ha estat viatger, no? Sempre ha estat immigrant, i per tant tota la nostra cultura, la nostra manera de fer, la nostra llengua, tot el que considerem nostre, entre cometes, s'ha anat creant a partir d'aquesta barreja, no? Que ara podem dir multiculturalitat, interculturalitat, etc, com algo nou, però que això ha existit sempre, no? El per què ara ens fa por, no? Doncs, perquè hi ha persones o hi ha sectors de la població que tenen un interès en que tinguem por.
Uno de esos sectores de la población que ha surgido como con mucha fuerza también porque se le ha hecho cierta publicidad y porque la gente tiene miedo, son estos partidos xenófobos como Plataforma por Cataluña. Yo te lo digo porque más que querer hacerle publicidad, uno no deja de sentirse perplejo ante lo que escucha, ¿no? Ante el discurso de esta gente. Y quisiera preguntarte, como ciudadano, como persona que vive aquí y que además cree que la diversidad cultural es una oportunidad, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hace eso, ese racismo? Pero ¿qué podrían hacer los ciudadanos también? A veces también es como paradójico, yo veo que un partido que apoyara el terrorismo, por ejemplo, sería condenado inmediatamente, y esto es casi que una especie de terrorismo, porque es una manera de asustar a la población con cosas que no son tan graves.
Exacto. Es bastante... es muy complicado.
Sí, ¿no? y además tenemos poco tiempo para hacer un claro. corte y luego volver, así que así en pocas palabras.
Pocas palabras. Yo creo que lo principal que tenemos que hacer es no creernos lo que nos dicen, pero ni ellos ni nadie, ¿no? No caer en esas... O sea, la situación que estamos viviendo ahora es suficientemente compleja y complicada para que venga alguien y nos dé una solución súper fácil y dice, no, si expulsamos a los inmigrantes porque ellos tienen... Es la solución es ya. No. O sea, no caigamos en las soluciones fáciles para los problemas difíciles, que es con lo que juegan los partidos populistas y de extrema derecha. Y sobre todo, pero ni lo de Plataforma por Cataluña ni el discurso más racista de otros partidos políticos tradicionalmente democráticos, como pueden ser el PP, CiU, PSC, etcétera, ¿no? Que vemos cómo están asimilando este discurso fácil, porque le da popularidad, porque le da votos, etcétera. Para nosotros es lo más peligroso. Más que haya un partido, una plataforma per Catalunya, un Democràcia Nacional, un España 2000, partidos que relacionamos muy fácilmente, muy directamente con la extrema derecha, es que partidos que no lo son, que son de la derecha extrema, quizá ya, asuman este discurso porque lo están legitimando, porque lo están subiendo, lo están entrando en los parlamentos, en el Congreso, y están haciendo que sea legítimo y que sea cada vez más normal, ¿no? Para nosotros ese es el real peligro.
Molt bé, amb aquesta pregunta tanquem aquesta primera part. El temps no alcança. Així que, bueno, José, moltes gràcies i ens trobem a la següent part. Quedeu-vos.
Fins ara.
Tu parlante. La parla directa. La parla diversa.